Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, Camins del Pla i la Muntanya, el nostre programa d'excursionisme i d'activitats a la natura. Ja som al Nadal. Si des de fa uns anys Nadal comença el Black Friday, i abans de parlar de la felicitat nadalenca i el seu espectacle de felicitat a base de gastar i de fer-la el més laica possible, una contradicció òbvia, perquè veure, celebrem el Nadal però sense naixement. Ara a Barcelona posa un estel, vull dir, i a partir d'aquí pensa el que vulguis. Hem de parlar de dues notícies de novembre. La victòria de Donald Trump a les eleccions dels Estats Units és la primera. No hem de fer una anàlisi simple de que la meitat dels nord-americans voten a un ximple racista. Ha batut rècords en vot negre i llatí, com va recordar-ho. Ni misogen, perquè la majoria de les dones l'han votat. I bel·licós, tot sigui perquè el seu primer mandat ell no va començar cap guerra. I és l'únic president dels Estats Units que no n'ha començat cap. Què hi ha al darrere, doncs? La resposta és complexa. El voten per sentiment de tribu. Soc republicà, front als demòcrates. El profund ressentiment contra l'establishment, l'empobriment de les classes mitjanes, el sentiment de decadència. Bàsicament, el vot és als antics estats industrials que ara pues, han perdut empenta, en fons, aquestes indústries que s'han anat a la Xina, a Mèxic, a Puerto Rico. L'atac moral teòric sobre els valors cristians, doncs el fenomen LGTBI i similars, doncs que ha fet aquest sentiment també de rebot, de rebuig. És divertit de tots aquests ressentiments, de tots aquests ressentits, dels fracassats, els estressats, els que volen pegar una puntada al sistema, doncs han escollit Donald Trump, que no és ni pobre ni referent moral de res. I Elon Musk, l'home més ric del món, un home que fa de la lluita contra el canvi climàtic un leitmotiv empresarial, donant suport precisament a un negacionista. Un home llibertari, però que té substanciosos contractes i subvencions públiques. Ja se saben el nom d'alguns dels seus ministres. Un antivacunes liderarà sanitat. Un delinqüent acusat d'abusos sexuals, com Trump, per cert, serà responsable de justícia. I una probable espia de Vladimir Putin com a cap dels serveis secrets. La veritat és que aquesta o fa una altra vegada gran als Estats Units o l'esfonsen del tot. L'altra gran notícia han estat les riuades a València, en un doble sentit. Per un costat ha posat damunt la taula el canvi climàtic i la seva inexorabilitat provocada per una especulació a curt termini, en tots els sentits i de tothom. Vivim molt millor que fa mil anys, però el nostre planeta està molt pitjor, o com a mínim molt diferent. En l'altre sentit, és el dels polítics que ens governen. En aquest cas, al País Valencià. Un president dinant amb una periodista a la que li oferia una feina que legalment no podia oferir-li si no fos per la rumorologia de que era la seva amant. Una consellera d'Interior que no sabia com funcionava el sistema d'emergències. El divertit és que el govern valencià va eliminar el servei d'emergències i ara sembla ser que volen fer una conselleria, doncs per donar els diners a la promoció dels toros gràcies a una esmena de Vox. Això sí, els primers a tirar fang als polítics és d'ultradreta. Som una contradicció tant individualment com a societat i com a espècie. Abans de parlar del programa d'avui, convé recordar per última vegada de que si algú vol donar-se de baixa com a soci del centre i o de la federació, de la FEC, o bé pot canviar de llicència federativa, o pot comunicar abans del dia 1 de desembre, és a dir, estem ja els últims dies per fer-ho, al correu electrònic del centre excursionista secretaria@cevalaguer.cat o bé al telèfon 619-666-641. En cas de que hagueu canviat de número de compte bancari, doncs estaria molt bé que també ho comuniquésseu al centre excursionista. De no dir res, doncs us tramitarà la mateixa llicència i es passarà el rebut de cobrament a principi de desembre, juntament amb la quota del centre. Benvinguts a a camins del Pla i la Muntanya. I comencem amb el programa d'activitats d'aquest mes de novembre.
El mes el vam començar el diumenge 3 amb una excursió a la Mesa de los Tres Reyes entre Navarra i Osca, una sortida de 17 km i mig i 1.350 metres de desnivell.
El diumenge 10, una sortida amb el següent recorregut: Fontanelles, Montalegre, Coll de Porta, Montalegre, Fontanelles, 11 km i 500 metres de desnivell.
El següent diumenge, el 17, una excursió per la Segarra, des del Pou de Gel de Guissona, passant per la necròpoli ibèrica del Serrat del Moro, fins al monument gegant del Sagrat Cor de Selvanera, una sortida de 11 km.
I finalment, diumenge passat, una sortida a Muntanya d'Areny. Mare Déu de la Roca, Sant Ramon, Coves Foradades, Roca de Migdia, Camí dels Carlins, Grau d'Escaletes. Aquesta sortida és al Baix Camp, teniu present, per si no ho sabíeu, si no ho diem, no ho sabíeu, de 5,7 quilòmetres de desnivell de recorregut i 350-360 metres de desnivell.
I a continuació, l'entrevista amb Guillem Pures, coordinador del Geoparc Origins. Si pugem cap a Tremp, o en baixem, depèn de com es miri, perquè tot és qüestió de perspectiva, sovint per la carretera haurem vist algun cartell que hi posa Geoparc Origins. Clar, tothom ha sentit a parlar de parcs naturals, monuments de patrimoni de la humanitat o altres, però què és un geoparc? Quina importància té el de la conca de Tremp? N'hi ha més a Catalunya? De tot plegat en parlem amb Guillem Pures, coordinador del Geoparc Origins. Benvingut, Guillem.
Hola, moltes gràcies d'estar aquí.
Si vols, comencem per aquí. Què és un geoparc?
Hi ha moltes maneres d'explicar què és un geoparc, però crec que la que més m'agrada a mi és explicar que els geoparcs són llocs extraordinaris, són llocs únics del planeta Terra, reconeguts per la UNESCO. Són territoris amb una geologia d'importància internacional, que és acreditada, i que permet comprendre i llegir una part de la memòria de la Terra. Al final tenen l'objectiu de conservar i divulgar el seu patrimoni en sentit ampli, el patrimoni natural i també el cultural, i usar-lo com una eina de desenvolupament sostenible en benefici de la població local, en benefici de la gent del territori que hi viu.
Quina singularitat té, doncs, Tremp i la conca de Tremp i el Montsec perquè s'hagi format un geoparc?
La singularitat és molt clara. El que aportem nosaltres a la xarxa mundial de geoparcs és aquest relat dels últims dinosaures que van viure a Europa abans de la seva extinció i com es va formar la serralada dels Pirineus. Som un lloc únic al planeta Terra per comprendre aquests dos valors. Evidentment, n'hi han d'altres, però aquests són els que ens fan sobresortir o ens fan únics.
Quan es va crear el geoparc de Tremp, la conca de Tremp, el Montsec,
sí,
i una miqueta com va ser aquest procés?
T'he de dir que el geoparc va néixer amb el nom de Conca de Tremp-Montsec, però va canviar a Geoparc Origins. I va néixer seguint un procés, és a dir, nosaltres vam ser designats el 17 d'abril del 2018, però vam començar preparant ja els documents de la candidatura el 2014. Aleshores, és un procés, perquè no només, d'alguna manera, no només s'avalua el patrimoni geològic, sinó com s'utilitza aquest patrimoni geològic en benefici de la població i quins altres elements, és a dir, a nivell educatiu, a nivell de desenvolupament sostenible, quines accions s'estan duent a terme. I es va seguir un procés participatiu a l'hora d'establir la candidatura. I, per tant, és un procés relativament lent el que donguin el distintiu, la designació de geoparc. Sí.
Expliquem una miqueta també, i fiquem en context, de quin és el territori que abarca el Geoparc Origins.
El Geoparc Origens està constituït per tots els municipis del Pallars Jussà, el municipi de Coll de Nargó de l'Alt Urgell, el municipi de Baix Pallars del Pallars Sobirà i els tres municipis de la Noguera que són Vilanova de Meià, Camarasa i Àger. El criteri que es va seguir per seleccionar aquest àmbit geogràfic va ser fonamentalment per criteris de patrimoni geològic i com aquests territoris utilitzaven el patrimoni geològic i després que coincidís amb límits administratius per la seva gestió del territori, per una gestió completa del geoparc.
Què implica ser geoparc per a tots aquests municipis i per a aquest territori?
D'entrada, implica que el patrimoni geològic pot ser un motor de desenvolupament local. És a dir, en tots aquests municipis s'ha fet prèviament a ser geoparc, ja tenien una estratègia relacionada amb el patrimoni geològic. Aleshores, el fet de ser geoparc és una constatació de que és un reconeixement a la feina que s'ha fet en quant a l'aprofitament del patrimoni geològic per desenvolupar, per ser un tema identitari d'aquell municipi o d'aquell territori, i per tant és una eina de desenvolupament. El que aconseguim amb ser geoparc és que la UNESCO, a part de donar-nos una projecció internacional i aportar-nos un prestigi, doncs d'alguna manera ens endreça i ens organitza a nivell territorial. És a dir, la promoció que ara fem dels diferents centres d'interpretació, que en tenim 26 en aquest territori, doncs es fa una promoció amb un relat conjunt, donant-li doncs, un sentit, no? Un argumentari, i ens ajuda a projectar. A nivell de promocionar el territori, doncs podem fer una promoció conjunta d'aquest territori.
Hem parlat una miqueta dels límits geogràfics d'aquest territori, del geoparc. Explica'ns una miqueta quins són els elements patrimonials o els centres d'interpretació que inclou el geoparc, una miqueta per fer-nos la idea de la magnitud.
A veure, a nivell dels últims dinosaures tenim quatre equipaments que d'alguna manera es divulga aquest patrimoni, com és el Museu de Conca Dellà, a Isona, i diguéssim els seus centres satèl·lits que formen xarxa amb el Museu de Conca Dellà, que és el Dinòsfera, el Centre d'Interpretació del Montsec de Meià, a Vilanova de Meià, i l'epicentre que expliqué just després de l'extinció dels dinosaures. L'epicentre és el centre de visitants del geoparc a Tremp. Després també tenim, passem per les centrals hidroelèctriques, on hi ha diverses centrals hidroelèctriques on es pot fer visites turístiques, concretament n'hi ha tres, a Capdella, a Talarn, a Camarasa. Evidentment tenim el valor del cel fosc, qualificat com a reserva i destinació turística Starlight, on destaca el PAM, que és el centre d'interpretació amb més visitants del geoparc. També tenim les botigues Museu de Salàs. Tenim equipaments també més modestos, com pot ser el centre d'interpretació del Montsec de Llimiana, per exemple, on hi ha una interpretació del patrimoni natural d'aquell indret i una col·lecció de fòssils que explica una mica l'entorn. I tenim molts centres, com per exemple la Masieta, a Sant Esteve de la Sarga, que és una porta, l'entrada nord del Congost de Montrevell. Seria un llarg etcètera, fins a arribar al Museu de Gerri, relacionat amb l'aprofitament de la sal, de les salines de Gerri, que està fent el pas per ser museu registrat. Me'n deixaré molts, perquè n'hi ha 26.
Sí, sí, més enllà també de la qüestió geològica, per exemple, i també la qüestió més patrimonial històrica, com castells també entra dintre del geoparc.
Exacte, sí. No els considerem com a centre de visitants, sinó que els considerem com a edificis monumentals i com a, com a llocs d'interès turístics, evidentment, sí, sí. És que el llegat cultural és molt, molt ric i divers a casa nostra, i el que fem és intentar vincular petites anècdotes relacionades amb la geologia que donen explicació a certes aprofitaments culturals. Per dir algo, que el castell de Murs tingui un color blanquinós o sigui més clar és perquè els carreus que extreien per fer el castell doncs, contenien un fòssil marí, les alveolines, que són testimonis de l'últim mar que va abandonar el Pirineu. No? Vull dir, aquestes són els petits lligams que convenen explicar, perquè al final la geologia, diguéssim, és l'eix vertebrador de tots els ecosistemes, i al final quan parlem de paisatge la geologia hi és, però segurament no es veu o és una mica oblidada, no? Aleshores, nosaltres el que fem és explicar aquestes històries doncs, també des d'una vessant incorporant, diguéssim, el patrimoni geològic als relats.
La geologia no es veu, la geologia potser queda una miqueta oblidada. Això us ho veieu també en els visitants o em refereixo al geoparc també ha servit per fer una miqueta aquesta divulgació pels propis habitants del territori?
Sí, sí, sí. Nosaltres se'ns considera com destinacions molt innovadores, justament perquè incorporem aquest patrimoni geològic. Quan parlem de patrimoni geològic, també em refereixo al paleontològic i a la mineria, els dipòsits de minerals, o l'aprofitament mineral, diguéssim. Sí, jo crec que és molt important per la població local també, és comprendre com s'han format una muntanya, unes muntanyes o uns relleus que els identifiquen. No? Aleshores, quan algú t'explica, quan un geòleg o geòloga t'explica com s'ha format allò o com podem saber que el mar es va retirar per aquí, com interpretar aquest paisatge amb la necessitat de posar-te unes ulleres de geòleg, diguéssim, no? En poder entendre aquesta primera base que és com s'han format aquests relleus, crec que canvia la manera de percebre el paisatge i on vius, no? I reforça la identitat i aquest sentiment de pertinença al territori. Crec que és molt important, i això d'aquí quan fem sortides i visites de camp i anem a ensenyar a la gent dels pobles el seu patrimoni més rellevant, això ho perceps. Es percep perquè, a més, s'entén. És a dir, quan s'explica en un nivell divulgatiu, s'entén i aleshores dius, uau, aquesta història... I hi ha gent que diu que la realitat sempre supera la ficció i les històries reals tenen algo que atrapen, tenen algo que realment ho valore molt la gent. Estàs explicant històries que científicament, o almenys la comunitat científica ho aprova, no? I això sempre és un valor afegit molt important, sí.
Breument, allò, quatre pinzellades, justament quin és el valor d'aquesta zona? Si ens fiquéssim al vell mig de la Conca de Tremp, en què ens hauríem de fixar geològicament o què és curiós o què ens passa per alt moltes vegades quan estem en aquests indrets?
Quan entres a la Conca de Tremp, jo que no sóc geòleg, diria que d'entrada sorprèn com s'ha format la conca, no? Perquè dius, home, aquí hi ha una cubeta, què ha passat aquí? No? I veus uns materials de colors molt diferents, no? Unes terres de color vermellós i després unes muntanyes que són grisenques i després hi han com uns còdols o com uns conglomerats, no? Com uns còdols que trobes als rius, no? I dius, i aquí què ha passat, no? I aleshores, quan ve un geòleg i t'explica que aquests colors més grisencs són roques que s'han format al fons del mar i que, degut a la formació dels Pirineus, doncs, s'han aixecat i que s'han anat arrossegant cap al sud, per això el Pirineu és tan llarg aquí a la vessant sur del Pirineu, no? Que arriba fins a Balaguer. I, per tant, nosaltres entenem que Camarasa per nosaltres és Pirineu, perquè és on comencen les formacions, diguéssim, les serralades, les primeres serralades, no és el Pirineu axial, no és on van col·lisionar les plaques, diguéssim. Doncs, aleshores entens, no?, com s'han pujat aquestes muntanyes que es van formar amb un fons marí, s'han pujat cap a dalt, no? I aleshores veus que hi ha la banda de Sant Corneli que té una alçada i després cap al Montsec que en té una altra i que d'una muntanya a l'altra, que al final són les mateixes roques, doncs fa com una forma de U, no? Fa com una vall, no? I aquesta és la conca de Tremp. Però, clar, damunt d'aquesta conca hi ha materials, no?, de terres i de més vermelloses, no? Però també, si et vols escapar de la conca de Tremp, si te'n vas cap a Comiols, veus que hi ha uns conglomerats allà ben a vent, no? I cap a l'altre costat, si te'n vas cap a Pont de Montanyana, doncs també els pots veure, no?, cap al nord, uns conglomerats. Què vol dir? Que això aquí està tapat de conglomerats. I aquests conglomerats d'on venien? Aquests còdols d'on venien? Pues de l'erosió del Pirineu mentre es formava, no? I dius, ostres, però i això d'aquí com s'ha pogut buidar tot això? On han anat a parar aquests còdols, no? On han anat a parar tots aquests materials? Bueno, pues s'han escapat per les fractures del Montsec, que són els congostos, no? Que són els congostos de Terradets, el congost de Montrevell, i s'han escapat tots aquests sediments pels rius, i els rius es van formar molt després. Aleshores, entendre aquests paisatges, no?, i després et surten uns estanys al mig, no?, a la conca de Tremp, que són els estanys de Bastús. I d'on surt aquesta aigua? D'on ve aquesta aigua? Bueno, però resulta que tota aquesta cubeta, no?, aquesta conca de Tremp que dius i la conca d'allà, pues forma un aqüífer. Un aqüífer que en època de crisi climàtica s'han assecat. I és un testimoni, no? I ha sortit a TV3 això. Ostres, i què ha passat aquí? I on és aquesta aigua, no? Doncs entendre com funciona tot aquest sistema geològic o aquest aqüífer, no? I que tenim uns estanys que són d'origen càrstic, que és una paraulota, però el que ve a dir és que és aigua que s'infiltra per les roques i que al final té una surgència en un punt determinat per una explicació concreta de la geologia, doncs allí tens un testimoni de com està l'aquífer, no? Si està carregat, si hi ha aigua, si no hi ha aigua, si podem regar, si podrem beure, si podrem treure aigua per les granges, etcètera, etcètera, no? Per regar els ametllers, etcètera. És a dir, entendre on vius et dona molta informació per una gestió més intel·ligent del territori. La paraula sostenible quasi bé està gastada, però si som intel·ligents, entendre com funciona el nostre entorn és bàsic per, ja no només per ser geoparc o no, sinó per tindre realment, per poder viure, per continuar vivint aquí i vivint bé. Sí, sí. Ah, és una explicació que no t'he fet en quatre línies, però vull dir que dona per molt, i és sobre on s'han posat els castells, quin tipus de cultius, per què els bolets surten en uns llocs i no en uns altres. Hi ha molts lligams. Aleshores, és una feina infinita, la que té el geoparc, però a poc, i amb l'ajuda de la gent, doncs anirem fent accions, activitats, projectes, que tinguin un impacte real per la població del territori.
Si et sembla, retornar una miqueta justament al que deixaves ara, que és quina és la feina diària, quina és la tasca dia a dia que feu des del geoparc, una miqueta per vertebrar també tot aquest territori.
El geoparc té un pla director a 4 anys, que se'ns acaba l'any que ve, i per tant l'any que ve l'hem de tornar a fer. I aquí marca uns eixos. Hi ha uns eixos de treball que més o menys te'ls marca la UNESCO. Què hem de fer? Pues hem de conservar, hem de promoure que es faci recerca científica al nostre territori en tots els àmbits. Hem de fer programes educatius perquè a les escoles entri ja no només la figura del geoparc, sinó els valors del geoparc, els objectius de desenvolupament sostenible. Hem de realment implementar un desenvolupament sostenible a nivell d'empreses. Hem de parlar amb les empreses, hem d'estar al costat de les empreses. És evident que al començament de ser geoparc, que som un geoparc jove, doncs el que hem fet és assegurar els inventaris, assegurar una mica la recerca, i ara estem en condicions per fer aquest pas cap al desenvolupament, és a dir, donar més pes al desenvolupament sostenible. Aleshores, el nostre dia a dia va amb aquests eixos. El que fem per definir el pla d'acció és fer grups de treball, que el Geoparc té 8 grups de treball de diferents temàtiques, la comissió científica, després tenim el sector turístic, el sector, la part d'educació, la part dels els equipaments culturals, les empreses, els espais naturals, voluntariat. Intentem promocionar accions amb el conjunt jove, amb els joves de 18 a 25 anys, de 18 a 28. Ens està costant una mica, però a poc a poc ho anirem fent, perquè hi diguin la seva. Aleshores, amb aquests grups de treball es defineixen quines són les accions que es consideren més rellevants per fer l'any següent, és a dir, l'any pròxim. I aquestes accions es proposen a la Junta Directiva i a l'Assemblea, que l'Assemblea i la Junta Directiva estan constituïts per les entitats públiques locals del territori, és a dir, els 19 municipis i el Consell Comarcal de la Noguera i del Pallars Jussà, i en aquest nivell s'aprova el pla d'acció. I aleshores es busquen les finançament. Bàsicament estem parlant de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Territori, anterior Acció Climàtica, i el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, i després hi ha l'IDAPA, i intentem treballar també amb els grups líders, etc., per buscar aquest finançament que ens garanteixi l'execució del pla d'acció.
La UNESCO, veiem una miqueta que en tot això no hi té un paper de finançament, sinó més de promoció, no?
No, nosaltres, en realitat, per estar en un programa UNESCO, el que fem és pagar 2.000 euros a l'any, i amb això el que ens fan és visibilitzar i suportar aquest programa, que és el programa més recent que s'ha creat a la UNESCO, des de la Reserva de Biosfera i des dels anys 1972, aproximadament, no se n'havia creat cap altre. I ara estem celebrant el 20è aniversari de la Xarxa Mundial de Geoparcs, és a dir, és un programa relativament nou. No, la UNESCO el que ens fa és garantir que els territoris treballin bé. I en aquest sentit, el Geoparc no deixa de ser un programa d'excel·lència de la UNESCO, i per tant passa revalidacions cada 4 anys, i el que fan és vindre al territori per comprovar el progrés que s'està fent. La UNESCO té el pla director i nosaltres cada 4 anys hem de rendir comptes amb la UNESCO per mostrar quins progressos s'han fet en tots aquests eixos de treball. Per tant, és una figura d'excel·lència que és acreditada i auditada cada 4 anys. I és un compromís important que el sector privat, per exemple, valore molt. És a dir, que no siguem una figura de per vida, sinó que cada 4 anys haguem de defensar la feina que s'ha fet, i que l'eina és útil pel territori, és algo que és de gran compromís per la gent que hi viu. I la UNESCO és així, vull dir, si no fas les feines ben fetes, et treuen una targeta groga i en 2 anys ho has de resoldre, si no te'n vas al carrer.
És el programa més jove de la UNESCO, com bé deies, però també n'hi ha altres de geoparcs. És a dir, quina és la situació del Geoparc Origins, el que tenim més pròxim, en respecte a altres que en tenim també aquí a Catalunya, però també a l'Estat?
Sí, a Catalunya tenim Catalunya Central, a tota la zona de Manresa, Montserrat, tota aquella zona, també en diverses comarques, perquè se n'han fet, és on s'han fet més comarques ara recentment, a Catalunya. Sí, en Catalunya Central compartim experiències, treballem en xarxa, això és un dels valors que tenen els geoparcs, està a l'ADN dels geoparcs, treballem en xarxa a nivell local, amb les entitats locals, però també entre altres geoparcs a nivell de Catalunya, evidentment. I després, a nivell espanyol, és l'estat amb més geoparcs després de Xina, amb 17 geoparcs, i possiblement l'any que ve se'n afegeixi un altre. I som una xarxa extremadament dinàmica, s'ha de dir, a nivell estatal, i desenvolupem accions conjuntes. Fem trobades, jornades obertes per la població i escenaris de trobada per fer accions conjuntes, com és la celebració de la Setmana dels Geoparcs Europeus, on fem una activitat conjunta entre tots els geoparcs. Intercanviem molt, ens ajudem molt. Quan algú algun geoparc té alguna necessitat, escolta, voldria fer un programa educatiu relacionat amb això, ho consultem amb els altres territoris, molts són territoris rurals, i per tant tenim els mateixos objectius i a més tenim els mateixos reptes a vèncer. Per tant, és relativament fàcil compartir les experiències i al final el que volem és doblegar aquesta tendència, no, de despoblament, no, de que la gent es pugui quedar aquí, que pugui treballar en llocs de treball qualificats i ben remunerats i que es sentin orgullosos de quedar-se a viure al nostre territori. No? I aquest és l'objectiu inicial, eh? Aquest és l'objectiu que quatre geòlegs l'any 2000 es van trobar a Europa. Es van trobar, no?, de dir, ostres, tenim una geologia que venen els geòlegs aquí a disfrutar i com és que això d'aquí no en podem treure major profit, no? I al final es van inventar aquesta figura. I aquesta idea, que és una idea molt senzilla però molt bona, a nivell mundial ha encaixat perfectament. 213 geoparcs estan distribuïts per tot el món i a nivell de normativa són 3 pàgines. És a dir, és una normativa molt senzilla, són uns guidelines, són unes recomanacions, uns estatuts, diguéssim, dels geoparcs molt senzills, però que s'adapten a territoris amb cultures molt diferents. S'adapten a Xina, s'adapten a Malàsia, s'adapten a Xile, s'adapten a Àfrica, s'adapten a Europa, i perquè són uns desitjos, diguéssim, són unes voluntats molt, molt generals. I bueno, és un èxit aquest programa.
Per què som l'estat que té més geoparcs? I també segur que em diràs que sí per la teva part, però per què un geoparc seria de les millors maneres, o perquè és una bona manera d'estructurar i desenvolupar per estructurar el desenvolupament d'un territori?
Perquè crec que és una figura molt honesta. D'entrada, diguéssim que Espanya és el país amb més geoparcs d'Europa, doncs perquè és geològicament parlant molt diversa. Hi ha molts relats únics a Espanya. Han passat moltes coses durant molt temps. I són territoris on realment són 5 estrelles, és a dir, són territoris per comprendre qualsevol cosa, únic, no? Únics. I també tenim una situació a Espanya que la fa particular, que és molt rural, o que a mi no m'agrada el concepte de l'Espanya vaciada, tot i que s'entén, però és molt rural, no? I justament el patrimoni geològic sovint està en aquests espais molt rurals on la població ha marxat a viure de ciutats, no? Aleshores, és una eina que es revela com una eina molt útil perquè ho ataca tot, no només el patrimoni geològic. És a dir, fa un discurs geològic, aprofita un recurs únic que té el territori, però el converteix en un motor de desenvolupament rural. És a dir, els geoparcs no estan orientats exclusivament amb la recerca i amb la protecció. Estan orientats a generar economia, estan orientats a crear eines educatives per fer una educació molt més oberta, molt més sostenible, molt més moderna, no? Aleshores, ens orientem al final el geoparc és una eina de desenvolupament i això d'aquí es nota i té els seus fruits, a diferència dels parcs naturals que volen preservar uns valors molt especials però estan molt orientats a la preservació, són figures més de preservació, de conservació. Els geoparcs bé que han de preservar els valors que els fan extraordinaris, però sobretot el que volen és utilitzar-los en benefici de la població. I utilitzar-los vol dir portar visitants, generar visites, recolzar els productors, recolzar els restaurants, recolzar els hotelers, recolzar a la població local amb activitats. El típic és dir, ostres, no, em ve un cosí, no sé què fer, no? El portes i al final qui n'aprèn més és el que viu al territori, perquè dius, ostres, jo aquesta història no la sabia, no? I jo ara, a partir d'ara, la veuré sempre amb uns altres ulls, no? Bueno, és una eina que realment és important. Quina és la dificultat que tenim? Que ens faltarien més pressupostos, perquè és una eina que va de baix a dalt i costa trobar finançament per tots els projectes que tenim. Però ho anem aconseguint. Som gent tossuda i anem aconseguint. I cal dir que la Diputació de Lleida ha estat des del primer segon recolzant aquest projecte i la Generalitat també s'hi ha sumat. Però bueno, hem d'intentar buscar cap a Europa fons i bueno, i buscar projectes més transformadors també.
Si et sembla, anem a fer, per anar acabant, quatre dades, quatre pinzellades de com ha anat canviant també, com ha sigut l'impacte del geoparc en aquest territori. Alguns resultats, algunes dades que hagin modificat des del 2018 fins avui el desenvolupament d'aquest territori. Per exemple, fa uns anys hi havia teníeu comptabilitzades unes 100.000 pernoctacions i ara ens diràs també una miqueta com ha estat tot aquest desenvolupament turístic.
Sí, t'he de dir que es fa difícil, segurament és un repte que hem d'abordar, que és un estudi que el tenim al pla director, que és un estudi d'impacte socioeconòmic, perquè no només és econòmic, també socioeconòmic, del geoparc. I t'he de dir que és molt difícil perquè els consells comarcals, els municipis, també tenen la seva estratègia de turisme. És a dir, si hi ha un increment de pernoctacions, no només és exclusivament a la feina del geoparc. El geoparc el que fa és coordinar doncs, ja uns recursos i unes estratègies que ja preexistien en molts casos. I se'm fa difícil dir-te indicadors així reals, perquè hi ha hagut, en els últims 4 anys hi ha hagut la Covid que ho va tergiversar una mica tot. L'any 2020 i 2021, sorprenentment, va ser a l'estiu, Vull dir, les altres èpoques van ser dures, Però a l'estiu van ser, a nivell de visitants de turisme, van ser molt fortes, perquè com que no es podia viatjar a l'estranger, vam tindre molt visitant local, que ens va permetre fer una descoberta, perquè és un territori extremadament desconegut a nivell català i a nivell estatal, ja ni et dic. Però a nivell català és un territori de pas, tradicionalment, no? I el que ens va permetre, diguéssim, la crisi del Covid és donar a conèixer pues, el nostre territori a nivell català. També t'he de dir que a nivell d'indústries alimentàries i a nivell de restauració pues, s'han creat unes aliances molt fortes, també perquè hi ha projectes que porten molt temps, més de 15 anys treballant amb estratègia, com pot ser del teu gust, Aliments del Pallars, però s'han reforçat les aliances entre productors i restauradors. Clar, això són intangibles que costa posar-li indicadors, però sí que un indicador, pues, però que també no és un indicador macroeconòmic ni molt menys, és que el geoparc ha incrementat les seves entitats col·laboradores de 10 que érem al començament amb candidatura a 55 a nivell d'empreses. A nivell d'associacions i institucions, universitats i demés, doncs estem al voltant de 66 entitats col·laboradores que treballen, que cooperen directament amb el geoparc. A nivell de visitants, tampoc necessitem un increment molt important de visitants. El que sí que el geoparc intenta treballar és en buscar aquest turisme responsable, en aquest turisme que valori tal com som. Som com som i tampoc volem canviar massa. Tampoc creiem que haguem de canviar massa. Volem atreure aquests visitants que valorin la gastronomia local, el que nosaltres oferim, el que nosaltres som, no? Aquests ritmes més tranquils del món rural, no? Aquestes passejades tranquil·les, el poder parlar amb la gent, que t'explicaran les històries. Els ambaixadors del geoparc no som els tècnics del geoparc, és la gent que viu al territori geoparc. Vas a qualsevol poble i t'explicaran 2 històries i això d'aquí ho pots fer amb molt poques destinacions turístiques. Anar a Barcelona i trobar algú de Barcelona és ben complicat, I anar a Salou i trobar gent de Salou i poder parlar amb la gent de Salou, per dir alguna cosa, no els critico a la gent de Salou, però vull dir, són destinacions completament diferents. Nosaltres no necessitem milions de visitants. Necessitem visitants tot l'any, diguéssim, perquè el geoparc es pot gaudir tot l'any. De fet, és quasi millor a la primavera, a la tardor i a l'hivern, poder fer una passejada ben tranquil. Dies de boira són collonuts, perquè on no hi ha la boira fa un dia magnífic I el que volem és això, és que tinguin una experiència real, una experiència autèntica, perquè ens considerem un territori autèntic. I la UNESCO així ho ha vist, i per això ens ha designat, per la feina que fem, també. Aleshores, a nivell d'indicadors, hem consolidat més pressupost, però això, diguéssim que no té tanta repercussió mediàtica, no? Però sí que ens estem consolidant com a eina, estem fent projectes que crec que tindran un cert impacte al voltant de la realitat virtual. La realitat virtual ens ha d'ajudar a explicar millor aquestes històries de la geologia, com pugen i baixen muntanyes, com eren els dinosaures, com vivien, quins tipus de dinosaures teníem aquí, perquè el T-Rex aquí no el teníem, però en teníem d'altres de carnívors. Tot això d'aquí, aquestes històries han d'acabar donant el seu fruit. És una aposta, el desenvolupament sostenible és una aposta que s'ha de fer a mig termini i llarg termini. És a dir, anem fent i anem complementant les estratègies que ja hi ha. Hi ha actors aquí al territori que fa anys que treballen i ho fan molt bé, i nosaltres ens estem coordinant amb ells i sumant, contribuint a l'esforç que el territori ja feia fa temps, no? Doncs, a nivell d'indicadors, és que no et vull dir cap mentida, perquè si ara et dic que hem incrementat visitants, no és degut només al geoparc. I segurament això ho veurem a la llarga, doncs, amb 5 o 6 anys més, segurament tindrem resultats més tangibles. El que ens interessa és que la gent del territori ens vegi com una eina útil i que ens vegi que estem fent, que afegim valor al territori. Sí, sí. S'ha fet recentment una enquesta de turisme que ho han fet en col·laboració de la Universitat de Lleida i amb l'ajut d'IDAPA. I han fet 700 enquestes i hi han resultats sorprenents. Ens han sorprès de que molta gent coneixia el que era el geoparc, i ens ha sorprès, doncs, el grau de satisfacció de les experiències. L'han valorat molt i molts s'han sorprès de les visites que han fet aquí, de la descoberta, bàsicament. Sí.
Doncs moltes gràcies, Guillem, per explicar-nos-ho, i esperem que el geoparc pugui seguir arrelant la gent al territori i també pugui seguir fent aquesta tasca de descobrir i redescobrir aquest territori a la gent que hi passa, però també a la gent que hi viu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí el programa d'avui de Camins del Pla i la Muntanya.
Què t'ha semblat, Josep Maria?
Bé.
Estàs content amb una miqueta la visió apocalíptica que sempre ens portes més rere més i que avui ha sigut especialment punyent?
Bé, per què? Perquè els russos comencen a fabricar com a xurros els refugis antinuclears?
Això, informació d'última hora, eh?
Bueno, no hi ha de preocupar-se. Però només te protegeixen 48 hores.
A tu et semblaria bé, ja, 48 hores? Home, dic com a pròrroga, una pròrroga curteta, però...
Suposen que ells saben el que va passar a Txernòbil, doncs ja saben per què serveixen 48 hores.
Ja està a Txernòbil.
Ja. Yeah.
Això ho comenteu molt a classe, amb els professors i...
No.
No. No dic perquè a veure si encara estarem aquí doctrinant els alumnes. No, no.
Per aquí.
Per aquí.
Igual no arribem l'any que ve.
Ostres, no fotem.
No, a mi no. Mai se sap. Viu cada dia com si fos l'últim.
Jo crec que és el més inspirador i més optimista que ens has dit els últims mesos, per tant...
Sobretot perquè algun dia serà veritat.
Falta la segona part d'aquesta frase.
Sempre hi ha la segona part.
Sempre hi ha la segona part.
Vinga, disfrutem i passem el proper Nadal el millor possible.
Encara ens queda el programa de desembre.
Ja veurem.
Fins al programa de desembre, que segur que hi arribarem.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.